Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'incendi de la Ribera d'Ebre continua avançant sense control cap a les comarques de les Garrigues i el Segrià. Protecció Civil ha ordenat en aquestes últimes hores confinaments a les localitats de Bovera i Maials a causa del foc, que ja ha cremat 4.000 hectàrees sobre un perímetre d'afectació de 5.500. També destaquem que els agents rurals han explicat que l'àrea afectada seria com la meitat del terme municipal de Barcelona. El foc ha revifat 24 hores després que comencés a la zona on es va originar la Torre de l'Espanyol. Els agents han restringit per precaució els accessos als parcs naturals del Montsec, el Montsant i els ports de Tortosa. Mentre seguim pendents de l'evolució d'aquest incendi, també us destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha situat en aquestes últimes hores Quim Torra a les portes d'un judici per desobediència. Concretament ho ha determinat així el magistrat que porta el cas dels llaços grocs al Palau de la Generalitat durant la campanya electoral, sobretot la del 28 d'abril, on va sorgir el contenciós. El jutge Carlos Ramos veu indicis de desobediència a la Junta Electoral Central en la conducta del president de la Generalitat i ha rebutjat arxivar la causa com demanava la defensa de Quim Torra. Encara destaquem altres notícies. El Tribunal Constitucional ha tombat 15 articles de la llei catalana contra el canvi climàtic. Concretament ha sentenciat que la Generalitat no té potestat per marcar objectius de reducció d'emissions o en la transició energètica. La sentència també ha anul·lat la prohibició del fracking i tira enrere el propòsit d'establir un pla de tancament de les centrals nuclears per a l'any 2027. I es fa a les 8 d'aquest vespre a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, al barri gòtic, una vetlla de pregària presidida pel bisbe auxiliar Antoni Vedell, amb el lema Morir d'Esperança. Està organitzada per la comunitat de Sant Egidi. Serà a les 8 d'aquest vespre. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlem de violència contra les dones. Abans, el pensament del dia amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens desvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou amb una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el marc de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Aigües de Barcelona col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com el Fernando Verdejo, de la Creu Roja.
Bueno, el tema de ámbito de Sengran, pues hay que desde lo que he dicho yo hasta acompañamientos, visitas, acompañamientos a fútbol, a médicos, a dar un paseo.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui també de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. No hi ha dubte que la violència masclista contra les dones, també anomenada de gènere, és una xacra que ha arribat a un punt màxim als últims 16 anys i que d'alguna manera representa una xifra simbòlica o tristament simbòlica. La número 1.000, la que hem conegut fa pocs dies després que es comencessin a comptabilitzar les dades l'any 2003. Aquesta víctima, Ana Lucía da Silva, a Còrdoba, representa doncs un trist referent d'un problema greu que fa encara més urgent el treball per erradicar-lo. Des del 2004, com segurament molts ja sabeu, està vigent a l'Estat espanyol una llei integral contra la violència de gènere. Curiosament, el 2008, 4 anys després de l'aprovació de la nova norma, va ser el període amb més víctimes, 76 a Espanya. I el 2018, l'any passat, va presentar el registre més petit, 47. Aquest any, però, no anem bé. També hem tingut recentment el cas de la dona de Terrassa, Mònica Borràs, assassinada per la seva exparella, Jaume Badiella, segons vam saber la setmana passada, 10 mesos després de la desaparició de la víctima. Ens preguntem novament, i no ens cansarem de fer-ho, quines són les claus del problema i, sobretot, de la solució a un drama que afecta la família com a nucli de la societat i la dignitat i la igualtat de la dona. La resposta és molt complexa en un moment de màxima sensibilització social davant la necessitat de protegir, ajudar i respectar la dona en la seva llibertat. En un altre nivell, però també en relació amb el que estem parlant, hi ha el recent cas de la Manada, que el Suprem ha revisat la seva sentència, i altres exemples de violació múltiple que confirmen que hi ha molta feina social per fer, per la igualtat i la dignitat de la dona i també perquè no hi hagi més víctimes de la violència. Ens acompanyen per parlar-ne, d'una banda, Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda a vosaltres.
Gràcies per haver fet l'esforç de venir. També saludem Olga Ortiz, col·laboradora de Ràdio Estel del programa Plusvàlua i de Plusvàlua Dones i advocada, experta en temes de família i de lideratge femení. Olga Ortiz, benvinguda sempre, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
La fem participar, no sé si aquesta setmana ha estat el Plusvàlua, que...
Bueno, he vingut per tu perquè estem al segon congrés de dones advocades que es fa a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Molt bé, moltes gràcies.
He vingut aquí, perquè sempre
bé,
és un plaer convidar-vos.
Per mi, pels oients i pel programa, eh? Sí. Gràcies, gràcies. Molt bé, doncs celebrem encara més que hagi vingut en aquesta situació. I també saludem la nostra col·laboradora Verònica Jasmín García. Benvinguda. Ella és professora de Seguretat Urbana a la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Verònica.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com anem?
Bé, bé, gràcies.
Bé, el fet que hàgim conegut que ja hem arribat des del 2003 fins ara a 1.000 víctimes, què podem dir que representa? Segurament no és ni cap avenç ni cap retrocés, simplement una trista constatació, no?, del problema de la violència de gènere. No sé qui vol començar.
Si voleu,
començo... Endavant, senyora Balada, si vol. Sí, sí, endavant. Bueno, a més, ve vostè amb moltes dades avui,
sí, eh? Jo he intentat recuperar doncs, també les dades estadístiques que també doncs, elaborem des de l'Institut Català de les Dones. De fet, doncs, a Catalunya ja fa precisament, ara farà 10 anys, que vam aprovar una llei específica de violència masclista i aquí també doncs, recollim aquestes dades de feminicidis perquè, bueno, darrere de cada nombre hi ha una vida doncs, d'una dona que s'ha truncat i, evidentment, doncs, aquestes dades reflecteixen que no és un problema individual de les dones, sinó que és un problema col·lectiu, que aquests feminicidis, aquests assassinats per violència masclista, no són individuals, sinó que demostren un cop més doncs, que la vulneració dels drets humans de les dones és contínuament doncs, perpetrat i contínuament vulnerat amb l'extrem, que són aquests feminicidis. De fet, nosaltres, més enllà de les dades, reivindiquem també el fet de donar la paraula a les dones víctimes de violència masclista. I justament doncs, ara fa uns dies presentàvem un informe específic on explicàvem el relat de les dones víctimes de violència masclista donant-li a la veu en primera persona per explicar doncs, aquesta submissió, aquesta dificultat també de trobar sortida i de trencar el silenci, que és el que sempre doncs, reivindiquem en tots els casos.
Per tant, situem la violència contra les dones com una expressió concreta, però tristament molt present encara, del que és la violència general, que també tristament va amb la condició humana, és a dir, que la violència ha existit sempre, però aquesta contra les dones és especialment un fenomen que cal atacar, no?, i cal erradicar. Més comentaris per començar.
Sí, no, les dades que dones realment és una realitat als jutjats, és a dir, realment quan hi ha una víctima és quan s'encenen totes les alarmes i comencem a veure que en els jutjats encara hi ha molts temes per resoldre sobre violència masclista. Les víctimes no són un número, ho has dit al principi. Les víctimes són dones que estan dintre d'un procés de submissió molt greu, que realment programes com aquests, que si ens escolten, o accions que fan específiques al govern de la Generalitat o als ajuntaments, fan que visualitzin que això és un problema i que només es pot sortir d'aquest problema reconeguent que són víctimes d'un patriarcat i d'un model d'home que només vol d'elles sotmetre-les. I arriba a tal punt la submissió que no es donen compte I allò que comença amb una bufetada pot acabar amb un assassinat.
Evidentment, a banda de les dones assassinades, que són les víctimes més, diguéssim, més lamentables i més condemnables, també hi ha les dones ferides o que han patit maltractaments i que encara estan fent el procés, no, de reconstrucció personal després d'aquests maltractaments, a banda de sentir-se amenaçades. Sí, perdoni, Verónica García.
Sí, bueno, esta cifra que das ahora, ¿no?, representa un problema social de nuestra sociedad en su conjunto, de nuestras democracias, pero también representa una violencia muy específica y que muchas veces creo que no se pone el acento lo suficientemente. Es decir, una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y esta violencia específica, referida por una razón de género, supone también una discriminación, ¿no?, por este hecho. Y hay muchos instrumentos, tanto a nivel internacional como instrumentos regionales, que ha costado mucho trabajo vincular, ¿no?, que este tipo de violencia precisamente, y reconocer que es sobre todo un tipo de discriminación. Los datos, bueno, pueden tener muchos fallos, ¿no? De hecho, el Convenio de Estambul prevé que se recojan los datos de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y sin embargo, estas estadísticas recogen una violencia contra las mujeres, pero también dentro de esas violencias una específica, que es la que ha cometido una pareja o expareja contra las mujeres.
Per tant, una violència en l'àmbit domèstic contra les dones. En l'àmbit domèstic hi ha violència també, no només contra les dones. Això de vegades, i més tenint en compte el sorgiment d'alguns corrents ideològics que potser dilueixen, no?, el tema de la violència contra les dones en una violència domèstica. Per què és important destacar que la de les dones és un tipus concret de violència? Potser perquè està molt estesa encara, o perquè hi ha aquest patriarcat, aquesta discriminació... Sí, si Núria Balada, si vol.
Sí. De fet, doncs, recolliria una mica, doncs, la intervenció de la Verònica, el fet, doncs, que no és un qualsevol tipus de violència, sinó que rau en aquesta arrel de submissió de patriarcat que viuen, doncs, les dones pel sol fet de ser dones, pel sol fet, doncs, de situar-se en aquest lloc de submissió, que comencen des de ben petites, des del moment, doncs, que neixen i arrosseguen, doncs, al llarg de la seva vida. De fet, recentment, justament ara fa uns mesos, presentàvem la segona enquesta de violència masclista a Catalunya, doncs, que ens deia que una de cada tres dones ha patit violència masclista al llarg de la seva vida. És a dir, que és pràcticament, doncs, el 50% de la població que és susceptible de viure una situació d'aquest tipus.
Parlem de dones actualment a Catalunya.
A Catalunya.
Un terç, una de cada tres,
ha patit... S'ha pogut reconèixer davant d'una enquesta telefònica que ha patit violència masclista al llarg de la seva vida. Això situa en aquesta situació de vulneració de drets i de drets fonamentals. Per això és tan important explicar les dades, donar aquest reconeixement, doncs, al que és la violència masclista, que no és, no és comparable amb qualsevol altre tipus de violència, i que realment, doncs, rau amb aquesta situació de desigualtat que tenen les dones tan bon punt, doncs, neixen i tan bon punt, doncs, comencen la seva vida.
Sí, Olga Ortiz.
Jo em vull referir sobretot en aquest tipus de violència que ja està tipificada des de fa temps al Codi Penal, concretament en un dels delictes, que és el 153 i el 174. Però hem de dir una cosa. Semblem una societat moderna que protegeix a les dones, però és que fa res que estem protegint a les dones. Vull dir-vos, al començament el Codi Penal titulava qualsevol tipus de violació a una dona o de violència agressió. Contra la dona o agressió, li deia delitos contra el honor. És a dir, primer tenies que demostrar que eres honorable i després ja veurem si s'havia comès un delicte contra tu, com a dona. Després van començar delito contra la libertat. Bueno. Però és que ara ja parlem del que és. És un delicte de maltractament. Y por tanto es de violencia, o sea, se llama en el Código Penal de violencia de género en Cataluña, de violència contra les dones o violència masclista, que a vegades la terminologia ens lia, sí, però és el mateix.
Sí, i no sempre genera unanimitats la terminologia,
no,
però vaja,
clar,
el problema l'entenem.
El problema és que les dones pateixen violència pel sol fet de ser dones. I aquí simplifiquem.
Sí, sí. La gran qüestió, quan vostès parlen del patriarcat o de la submissió, alguns d'aquests termes, molta gent que ens està escoltant poden pensar que estan superats, és a dir, que anem a millor, que hi ha més igualtat, i potser on són les arrels d'aquesta situació de desigualtat de la dona, en aquest cas davant l'home, en la situació de parella, de família, perquè parlem sobretot d'això. Segurament hi ha altres àmbits de violència masclista també, no? Però ens preocupa molt això, parelles i exparelles que han matat o han agredit les seves dones.
Bueno, sí que preocupa porque digamos es ese ámbito más íntimo, ¿no? Donde también todos los seres humanos somos más vulnerables. Eso creo que es nos hacemos fuertes, pero también podemos ser más vulnerables.
Quan no es veu públicament, és difícil denunciar, claro. Hi ha amenaces velades,
¿no? Y creo
¿no?
que ahí es donde también entra mucha confusión entre estos conceptos, ¿no? De violencia doméstica y violencia de género. ¿Y por qué, por ejemplo, el Estado tiene que intervenir en las relaciones privadas o familiares, ¿no? Y allí es importante retomar, ¿no? El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de Estrasburgo cuando hace referencia a esto, ¿no? Un Estado está obligado a garantizar la vida de quienes están bajo su jurisdicción, pero también está justificado que intervenga en estas relaciones más familiares o más íntimas cuando uno de estos particulares pone en peligro la vida de otra persona. Y aquí es el reconocimiento de la igual dignidad de todos los que están bajo esta jurisdicción. Entonces, fue en 2009, que tampoco es que haga tanto tiempo, y por eso a veces también es importante resaltar cómo los cambios son muy lentos y desafortunadamente muy dolorosos, y los retrocesos son inmediatos, porque eso es así, ¿no? Fue en 2009 en una sentencia de Estrasburgo que reconoció que esta violencia que sufren las mujeres en el seno de la familia es discriminatoria y lo justifica con los datos. Y aquí es donde es importante tener toda esta estadística de cómo afecta más a las mujeres que a otros miembros, ¿no?, de la familia. Entonces, en el momento en que afecta más a las mujeres, Estrasburgo aplica la cláusula de no discriminación y, por tanto, no solamente busca proteger la vida, sino no discriminar a una persona que, por el hecho de ser mujer, está en un mayor riesgo o con una mayor vulnerabilidad.
Per tant, el problema també té extensió internacional. I segurament, tot i que les xifres d'Espanya són lamentables i condemnables, hi ha països on estaran pitjor, segurament. Fins i tot, de vegades, sense que se sàpiguen les dades oficials.
Sí, de fet, és un... Bueno, comparant a estadístiques, és un efecte doncs, de discriminació a nivell mundial. Doncs passa aquí, però ho veiem doncs, amb enquestes com la del 2015 que va fer el FRA a nivell de la Unió Europea, que diríem doncs, que és d'un abast europeu i internacional. De fet, doncs, en qualsevol espai internacional és un dels punts que es posa a l'agenda política de tots els països al no vulnerar més els drets humans de les dones i que cap dona doncs, pugui ser víctima de violència masclista.
Bé, avui parlem amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, amb la professora de Seguretat Urbana a la Universitat de Barcelona, Verònica García, i amb l'advocada i experta en lideratge femení i temes de família, Olga Ortiz. Tenim una pregunta que us formulem aquestes últimes hores a radioestel.cat, és aquesta. La lluita contra la violència masclista i de gènere va en la bona direcció? Podeu respondre sobre tres opcions. La primera, sí, tot i que hi ha molta feina per fer fins a reduir les víctimes a zero. Una segona, sí, però falla l'eficàcia educativa, política, judicial, policial i econòmica. I una tercera, no, perquè manca implicació de tota la societat o per altres raons. Bé, hi hauria molt per parlar en cadascuna d'aquestes respostes, que moltes vegades no pretenem que siguin excessivament confrontadores entre unes i altres, de vegades són complementàries. Com anem en la lluita contra la violència masclista? Olga Ortiz.
És que la lluita ha de començar des de l'educació. Tant
l'educació és molt important,
en les escoles com l'educació a la societat. És a dir, si determinades conductes d'homes vers a dones no les identifiquem com a micromachismes, aquests micromachismes van creixent. I van creixent fins a convertir a l'home en una persona que es creu superior a la dona pel sol fet de fer ser home. Aquest procés que sembla tan irreal, que dius, això no pot passar, perquè a mi jo no penso que sigui superior a una dona. Bé, hi ha homes que tenen aquesta visió. I és el que es diu prejudicis inconscients. O sigui, si no formem els nostres joves i no formem els nostres adults, però no a les dones, que ja sabem el que és la violència, sinó a ells, els formem en determinats aspectes i dir que determinades conductes no poden ser permeses, perquè hi ha desigualtat, perquè hi ha una actuació de submissió, perquè hi ha una situació de desigualtat real. Si no comencem a parlar d'això, els homes tampoc se n'entenen una mica. No?
De vegades són mentalitats heretades d'èpoques anteriors.
Clar, són els prejudicis inconscients aquests que estan heretats i que és que el meu pare ho feia. Ja, però és que hem d'educar perquè això no es vegi normal.
Sí, sí. Fa 2.000 anys es deia que les dones callin, o coses d'aquest tipus, no?
O fa poc tenies el permís, deien avui en la conferència, el permís de l'home per poder exercir com a advocada i fer una denúncia. O sigui, fa poc la Cristina Almeida ens deia que ella, l'any 75, es va creure lliure perquè un article de la Constitució li deia... Ja somos iguales.
Fa poc més de 30 anys a l'estat espanyol hi havia només homes ministres en el govern espanyol,
és
per exemple.
Res, no?
Així podríem seguir.
A la història això no és res.
Sí, sí.
Si un any ens passa volant...
Per això que déu-n'hi-do el que estem avançant, evidentment...
Anem fent passos cap a la igualtat i, sobretot, jo crec que la quota i les paritats ajuden bastant a aquesta igualtat.
Sí, més aspectes sobre
aquesta lluita. De fet, nosaltres coincidim amb la Olga. De fet, hem vist doncs, diferents evolucions molt ràpides, des de les lleis del 2004 o la llei del 2008 a Catalunya, però en els dos últims anys jo crec que sí que hi ha hagut una resposta també social a través de moviments com el MeToo o resposta també ciutadanes com el cas, en el cas de la Manada, on va haver-hi doncs, un rebuig social que sí que esperen sona, no? Una mica a que això doncs, comenci, aquestes estructures de desigualtat comencin a trencar-se. Aquí sí que nosaltres veiem doncs, que certes actituds que fa només 10 anys eren tolerables, ara es comencen doncs, a rebutjar, com a mínim ciutadanament, i com a mínim es comença a posar a fre a segons a quines actituds que havien sigut doncs, normalitzades, perquè era així. Tota la vida s'havia fet així.
Sí, i fins i tot deixant de banda disputes polítiques per altres motius, o socials. És a dir, hi ha una transversalitat i una unitat
perquè
social important.
Perquè si les dones,
important. Sí, no? Les dones i molts homes, deixin-m'ho dir, també. Perquè tampoc és que sigui generalitzat aquest comportament de superioritat o supremacia. Avui tenim dones a l'estudi i és just fer-ho, però evidentment, si tinguéssim també homes, em sembla que aquesta mentalitat...
Ho repetim, no és una confrontació al feminisme i amb les polítiques d'igualtat, i guanya tothom, tant homes com dones, que evidentment doncs, situen en una situació concreta les dones, i evidentment doncs, qui encapçala aquestes lluites ciutadanes i també de visibilització són les dones, però aquí és una lluita conjunta.
És que si no treballem amb els homes, això no ho podem fer soles, eh?
Precisament per canviar els cors, això ens ho diu Salto d'àmbit, el Papa Francesc, no? Canviar els cors, ho diu amb els terroristes, ho diu també, segur, de manera implícita amb els agressors homes a les seves parelles, no? És
a dir, i també ho veiem en el cas de l'educació, com deia la Olga. De fet, doncs, veiem doncs, que cada vegada més, fins i tot amb dibuixos animats, Disney va fer molt mal, no? Situant a les dones en una situació concreta doncs, de princeses i amb l'àmbit de també doncs, el que anomenem l'amor romàntic. I cada vegada més, doncs, tot el que és les sèries d'animació, les sèries de ficció, i aquesta, com a mínim, igualtat a nivell visual i d'empoderament de les dones. Però, tanmateix, sí que no els hi donen actituds alternatives als nois, actituds que no siguin de masclisme tòxic. Necessitem també d'altres perfils masculins, també doncs, empoderats amb la lluita feminista.
Sí, claro, Verónica. Bueno, retomando un poco lo que dice Olga, ¿no? Estos prejuicios y estereotipos, no somos inmunes a ellos, ni hombres ni mujeres. Como en esta lucha tenemos que estar hombres y mujeres, pero también es importante, ¿no?, retomar esta idea. Y sobre todo que esta, digamos, inmunidad que no existe a prejuicios y estereotipos sí que se tiene que destacar, por ejemplo, de quienes aplican la justicia. Allí sí conecto, ¿no?, con lo que decía Nuria respecto al caso de la Manada, que en la primera sentencia o en la primera resolución sí que se veían algunos prejuicios o estereotipos que iban precisamente en contra, ¿no?, de lograr esa igualdad o libertad o garantía efectiva de los derechos de las mujeres. Entonces creo que es muy importante la educación, sí, pero la educación en todos los ámbitos. El debate sobre estos temas, sobre la complejidad, creo que es un paso muy importante y muy afortunado, como por ejemplo esta tarde estamos pues, hablando, ¿no?, y conversando de este tema, y los medios de comunicación allí juegan también un papel muy, muy destacado.
Segurament hi ha aspectes més difícils d'anar superant en la lluita contra la violència masclista. El fet que el 80% de les dones mortes per masclisme, aquest miler a Espanya, no van denunciar, és una dada preocupant, és a dir, aquesta por, aquesta mena de sensació de sentir-se amenaçada. Després, el 2004 i també el 2008 a Catalunya va haver-hi un cert debat sobre discriminació positiva, altres aspectes. Aquí entraríem en qüestions que potser val la pena tenir en el nostre marc legal, potser per ser més eficaços en la lluita, no? Potser la discriminació positiva d'aquí 100 anys no serà necessària, però ara sembla que sí que ho és, no? Estaran d'acord vostès amb mi.
I, a més, avui Encarna Roca, que és titular del Tribunal Constitucional, deia que el 2018 s'ha produït una eclosió, l'eclosió del feminisme. Uh-huh. És a dir, per primera vegada les dones no convocades vam sortir al carrer i homes...
Hem tingut dos 8 de març, diguéssim, molt intensos,
oi? Molt intensos, i això és positiu, vol dir que uns i altres estem reconeixent que és important el paper que juga la dona a la societat i que és important respectar a les dones, els homes, òbviament, però les dones també, pel sol de fet de ser dones no vol dir que sigui sexe dèbil.
No, no, és clar. I, diguéssim, la igualtat en dignitat d'homes i dones ha de ser sempre a favor de les dones que han estat discriminades, i si haguessin estat discriminats els homes, igual, també permetin-m'ho dir així, també.
Però en aquest cas, toca avui.
És evident. Aquí coincidim tots, i tant que sí. Amb Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones, amb l'advocada Olga Ortiz i amb la professora de la Universitat de Barcelona, Verònica García, compartim avui el Mirador, fem una breu pausa i anem ja a la recta final amb la notícia curiosa que ens porta la Guadalupe Galisteo.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau a Turquia amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa't al 93 363 57 60. 93 363 57 760.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Minuts de 6:45, seguim en el nostre col·loqui, ja els últims minuts per comentar algunes dades de com està evolucionant la xifra de feminicidis o de víctimes de violència masclista o contra les dones a Catalunya i a Espanya. Ara comentàvem amb Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones, que no anem bé perquè no anem cap a zero, sinó que estem més o menys igual, oi?
Més o menys. Les darreres xifres ens posen en una dada estant, no? És a dir, que no hi ha ni un augment ni una disminució, però el que sí que hem de posar llum allà doncs, on no n'hi ha moltes dones que no trenquen aquest silenci, que no trenquen aquests cercles de violència masclista, sobretot adreçar-los al gran serveis que ofereix tant la Generalitat de Catalunya com als ajuntaments de tota Catalunya, el telèfon 900 900 120, tots els serveis d'informació i atenció a les dones, que són llocs, doncs, portes d'entrada a moltes dones que són víctimes de violència masclista i també al seu entorn, no? Doncs, familiars, amics, gent, doncs, que pot ajudar-les a travessar, doncs, aquests processos tan, tan complicats.
900, 100, 120, molt fàcil.
900, 900,
perdó,
120.
900, 900, 120, disculpi. 900, 900, 120 és el telèfon per denunciar casos de violència masclista. I ara donem pas, ara sí, a la Guadalupe Galisteo, que ens porta la notícia curiosa. Em sembla que una mica més un positiu, oi? Guadalupe, bona tarda. Bona tarda, Guadalupe. Bé, doncs, mentre podem donar pas a la Guadalupe Galisteo, seguim, en tot cas. Ara sí, Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Com esteu? Ja comença a notar-se la calor. Avui parlem d'un tema de molta actualitat i que dona sensació d'impotència. Parlo, com ja sabeu, amics oients, de la violència masclista, un problema que cada cop és més comú i mediàtic. Abans no se'n parlava tant, però ara, gràcies a Déu, estem donant veu a aquelles dones que són assassinades per les seves parelles. Ara, però, girarà la truita, perquè si és veritat que s'han donat molts de casos, també hi tenim veritables històries d'amor, de fidelitat entre matrimonis. Aquí en teniu uns exemples. Aquí va el primer. És el cas de José i Pascuala, ara fa uns 4 anys. Aquesta parella va sumar un segle de vida i més de 70 anys de matrimoni. José és pastor, però la seva passió és cantar jotes, el cant típic aragonès. El seu secret és no discutir mai i així ha perdurat fins ara. Un altre cas és el de la Irina i Woodford McClellan, que es van conèixer a Rússia i es van casar el 1974. Poc temps després van haver de separar-se perquè Woodford va perdre el seu visat i va haver de sortir de la Unió Soviètica. Woodford va intentar entrar a Moscou després d'11 anys mentre mantenia la seva relació mitjançant cartes i fotografies, fins que l'any 1986 Irina va acceptar anar a Baltimore i reunir-se allà amb el seu marit. La tercera història d'amor és semblant a la mítica pel·lícula del diari de Noah, però en la realitat. Jack i Phyllis es van conèixer el 4 d'octubre de 1941. Van viure a Kent, Anglaterra, durant gairebé 50 anys. Malauradament, Phyllis va caure malalta i se'n va haver d'anar a una residència. Jack la visita cada dia, malgrat la seva demència, i li explica coses seves. També li ensenya fotos de la família cada dia. Encara que ella ha oblidat moltes coses, no oblida l'amor del seu marit ni el fet que porten casats 70 anys. Bé, ja veiem que d'aquestes històries n'hi ha moltes. No vull deixar enrere aquestes de la violència masclista i tant de bo moltes parelles seguissin exemple de matrimonis que ara us he presentat, perquè les dones ens mereixem un respecte i que ens tractin bé. Així que ajudem les que estan patint.
Gràcies, Guadalupe. Bé, deixin-me dir, Núria Balada, Olga Ortiz i Verónica García, que també és una infidelitat la violència masclista, oi? Entre moltes altres coses. Sobretot és una agressió física, que és el pitjor.
I una deslealtat.
Una deslealtat.
Perquè tu confies a la persona que tens davant i no penses que mai et farà mal. I no et dones compte que t'està fent mal.
Clar, aquí també hi ha la qüestió humanista i cristiana del perdó, però clar, el perdó no vol dir que tot s'hi valgui, evidentment,
home,
no?
De vegades... Home, sobretot quan t'hi va la vida, clar.
Quan t'hi va la vida i has patit...
I clar, són situacions, evidentment, doncs, molt, molt complexes, sobretot doncs, quan hi ha també doncs, criatures, no? Que aquesta violència masclista, d'una forma també directa, també s'exerceix sobre els fills i filles de les dones víctimes de violència masclista.
Les lleis estan una mica també ampliant-se en aquests nens i nenes que són víctimes també d'aquesta violència, més que res, perquè ens oblidem que són els que estan visquent aquesta situació en silenci.
Sí, moltes vegades en silenci, també sota pressions i coaccions, oi? Perquè això de no denunciar és per por a l'agressor, però també a vegades que els fills pateixin el trauma, en fi, no, hi ha molts aspectes.
Por ejemplo, estas historias que escuchamos ahora, ¿no? También nos sí. vuelven a reflexionar sobre la necesidad de que nuestras relaciones humanas pues, estén basadas, ¿no? En el respeto, en la solidaridad, en la bondad, en la comunicación desde nuestro espacio más íntimo, que empieza con la relación con uno mismo, ¿no? Con nuestros seres queridos, y que eso de una u otra manera se va a reflejar en la sociedad. Y eso es importante, de allí que esto también sea un problema de la sociedad en su conjunto.
Hem dit que no anem del tot bé, perquè doncs, des de l'any 2003 tenim 1.000 víctimes a l'estat espanyol. Aquest any a Catalunya són 3 en el que portem de 2009.
3 feminicidis i al voltant d'unes 100 dones amb els 10 últims anys, 100 feminicidis de dones per violència masclista.
És difícil també la gestió del que és, per exemple, el compliment de les ordres d'allunyament. S'ha demostrat que és difícil, oi? Que la llei té febleses per complir-se. La llei integral, que és bona i va tenir la unanimitat política.
Bueno, i que, com dèiem abans, de fet, doncs, el sistema judicial també veu d'aquest patriarcat i d'aquests inputs, no?, doncs, que veu la resta de la societat. I a vegades doncs, es dicten sentències com el cas de la manada, que dona total impunitat als agressors.
Per això són sentència de Navarra, en aquest cas, no? Després va venir la del Suprem.
Sí. Que clar, deixa'm una situació totalment doncs, de desprotecció, però sobretot molta formació als operadors jurídics, però també doncs, a tots els serveis de l'administració de la Generalitat i de qualsevol administració per tal de detectar, per tal de fer front i per tal d'adreçar les dones víctimes de violència masclista i que, evidentment, doncs, sentències com la de l'Audiència de la Navarra no repeteixin, perquè això doncs, el que fa és revictimitzar a les dones i, evidentment, doncs, donar aquesta impunitat que no podem permetre.
I en relació a les ordres d'allunyament, el que sí que vull dir és que les dones que han estat assassinades, no sé el percentatge, però la majoria no tenia una ordre d'allunyament ni havia